Les 10 i 25, avui a la taula rodona tractem un problema que pateixen molts nens i joves al nostre país. Es tracta del trastorn de dèficit d'atenció que afecta entre un 5 i un 10% d'aquest segment de la població. Al Ciutat Oberta volem conèixer més a fons aquest problema i per això hem convidat diversos experts que donaran la seva visió, així com el pare d'un nen que pateix aquest trastorn. Molt bon dia, Santa López, logopeda.
Bon dia.
També David Berruezo, que és el pare d'un dels nens que pateix aquest trastorn. Bon dia.
Hola, bon dia.
Mercè Soler, psicòloga clínica.
Bon dia.
I Gemma Virgili, psicopedagoga.
Hola, bon dia.
Aviam, tots esteu familiaritzats amb aquest trastorn, no?, de dèficit d'atenció, però potser no tothom coneix aquest trastorn. No sé qui s'atreveix a fer una petita definició i dir, doncs, què és aquest trastorn.
Bueno, pues, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat podríem dir que és un trastorn que pateixen els nens i el podríem dividir amb el que són tres sintomatologies, no? Una és el dèficit d'atenció o la inatenció, que és la baixa capacitat o la incapacitat de mantenir aquesta atenció. Després tindríem el que és la hiperactivitat, que és una gran activitat motora, que es mouen molt, són nens que es mouen molt, i tot això també provoca el que és la impulsivitat, que és el no reflexionar, el no pensar amb el que es diu o amb el que es fa.
Esteu d'acord amb aquesta definició acadèmica?
Sí, sí.
Suposo que sí, no?
Sí, sí, tant.
Això amb què es tradueix? A veure, el David Berruezo, que és el pare, amb què es tradueix, sense termes acadèmics, què es tradueix com un pare que té un fill que pateix aquest trastorn?
Doncs per una banda, impotència, perquè t'agradaria fer algunes coses i et trobes que el nen doncs, té una conducta i veus que no segueix el que seria el políticament correcte, per dir-ho d'alguna manera, no? Aleshores, quan vas al parc o el tens a casa o intentes portar una vida socialment acceptada, et veus que doncs, hi ha una mancança d'algun tipus i no saps quina eina utilitzar, ni què fer, ni què pots donar-li al teu fill, tot i que el portis a diversos metges i, bueno, i tingui el seu diagnòstic, etcètera, etcètera.
Mm-hmm. Es diagnostica tothom que té aquest trastorn o hi ha molts nens que el tenen i encara no estan diagnosticats?
A veure, de fet, hi ha dos... No tots els nens manifesten totes tres sintomatologies ni de la mateixa intensitat, no? Llavors hi ha nens que sí que tenen el trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat, que aquests nanos de seguida es nota, no? Són nanos molt moguts, que no paren quiets, bueno, com ha dit ell, molt, molt inquiets, i clar, ja els mateixos pares noten que passa alguna cosa i es diagnostiquen amb molta facilitat. Després hi ha els altres nanos que tenen un dèficit d'atenció però sense hiperactivitat, i llavors aquests nanos poden passar més desapercebuts, no? Fins al punt de que bueno, són nanos que són molt oblidadissos, a l'escola sembla que no escoltin, sembla que estiguin en un altre món, i bueno, aquests poden passar una mica desapercebuts, no? Com, bueno, no escolta, no vol fer res, no vol treballar, i bueno, està allà una mica, no? Llavors, bueno...
Quins són els orígens? Perquè, si no m'equivoco, hi ha una part molt important de component biològic.
Exacte. Avui dia se sap que és un trastorn d'origen neurobiològic. Què vol dir això? Que la causa seria una disfunció a nivell cerebral. Aleshores, doncs,
Sí. A veure, el problema és que és la falta d'un neurotransmissor a la part del frontal, de serotonina. Són nens que els hi falta aquest neurotransmissor, en tenen menys, no és que els hi falti, és que en tenen menys, i això el que els hi provoca és el no poder atendre, el no poder centrar aquesta atenció, el no poder reflexionar. I a partir d'aquí sí que llavors el tractament aniria encarat a un tractament, podríem dir, de tipus farmacològic, que és per...
Amb els medicaments concrets?
Exacte. I un tractament per ensenyar-li a aquest nen a estratègies per a centrar aquesta atenció, perquè hi pugui centrar, perquè com ha dit la Sandra, són nens que són molt desorganitzats, són nens que s'obliden les coses, que aquests els inatents, però ja si són hiperactius, doncs ja són nens que no paren quiets, que no et poden atendre, i els pares doncs es cansen molt.
Es cansa tenir un fill, no?
Exacte.
Doncs tenir un fill amb hiperactivitat.
Exacte.
David, no sé si el teu fill doncs pren alguna mena de medicació.
Li van receptar la medicació. En aquells moments això portava dos psicòlegs, anàvem a dos psicòlegs a la vegada, i ens ho van receptar des d'una tercera banda. Aleshores vam demanar contrast i els altres dos psicòlegs ens van dir que no era recomanable en aquell moment, per les qüestions X, i aleshores vam decidir, per majoria, no medicar-lo.
Per tant, a l'actualitat no s'està medicant?
No.
Pel que veig, pel que comenta el David, tampoc és que hi hagi una, diguéssim, rotunditat, no?, a l'hora de medicar els nens que pateixen aquest trastorn.
A veure, com que és un diagnòstic clínic, és a dir, no és que facis una prova i diguis aquest nen és TDA, sinó que té que hi haver una sèrie de criteris observacionals, i a partir d'aquí, quan veiem que és un nen inatent, que és un nen que li costa, es prova aquesta medicació. Hi ha nens que sí que els hi funcionen i hi ha nens que no. És una medicació que té la base del metilfenidat i que en molts nens ajuda i en molts nens no, i continuen tenint un dèficit d'atenció, però s'ha de treballar d'una altra manera. Igualment, la medicació no és la solució, perquè si els pots medicar, poden atendre una miqueta més, però continuen sent desorganitzats.
No, i quina és la solució? Hi ha solució al problema?
Sí, clar.
Amb què es complementa la medicació? I en els casos que no hi ha medicació, què s'ha de fer per millorar aquest comportament o per que la vida del nen sigui millor?
És molt important tenir el que és treballar tots conjuntament, pares, els professionals i l'escola. Si tots anem una miqueta a una, doncs, amb unes pautes i una sèrie d'estratègies de dur a terme, doncs va molt millor. Són nens que se'ls ha de pautar molt, les tasques que han de fer, l'important que t'escoltin, que et mirin quan parlis amb ells. Per exemple, de cara a l'aula, són nens que han d'estar a davant de tot. Són nens que molesten, clar, però els has de tenir al davant, no els pots anar apartant, els has d'explicar bé les tasques. Per un examen, per exemple, un nen d'aquests, doncs, el que pot és contestar-te tot el contrari del que li has preguntat perquè no ho ha sabut llegir bé o perquè ho ha llegit massa ràpid.
Mm-hmm. Aquest trastorn de dèficit d'atenció no només afecta el nen que ho pateix o la nena que ho pateix, sinó també afecta l'entorn, és a dir, els familiars, els pares, els germans i també l'escola. Com afecta, de quina manera pot afectar, doncs, a les persones que envolten aquest nen o nena? A nivell familiar, David.
A nivell familiar, jo com a pare tinc dificultats pel que et deia de la impotència. A nivell familiar, doncs, és un nen també que els altres també el tracten diferent. En el to del llenguatge sembla que sigui més infantil del que és, amb la manera d'explicar-li. I sí que és un noi que potser a la classe, perquè ens han cridat l'atenció diverses vegades, pot generar lentitud o frenar el ritme de la resta de companys. El que passa que la pregunta seria per quin motiu? No és mogut, sinó per quin motiu crida l'atenció. Jo he arribat a la meva conclusió personal, però això no és una base empírica ni res. O sigui, la meva conclusió personal és que crida l'atenció per afecte, per necessitat d'afecte. Quan tu estàs més a sobre d'ell, representa que, o per lo menos en el meu cas, no tu, que comença a estar més tranquil. El que passa que, què tenim? Doncs tu vens a la feina, el nen està hiperactiu, el que tu vols és separar-te més d'aquest o distanciar-te d'aquest problema, amb el qual li dones menys afecte, multiplica la seva activitat i amb el qual crida més l'atenció. Aleshores, és una bola de neu que es va fent gran. Jo no sé si són els estudis que diuen que s'estan multiplicant el número de casos perquè hi ha cada cop més temes electromagnètics a l'aire per les comunicacions inalàmbriques i estan disparant una sèrie d'enfermetats. No sé si és això o és una qüestió cultural de que cada cop són més individualistes. Però sí que noto que quan més aplicada estic amb el meu fill, li mimba una miqueta això que a mi m'agradaria que tingués i que gran part de la culpa és meva de no estar més estona amb el meu fill. I em dono compte que a vegades, per no veure un maillo a l'ordinador, el que estic fent és el mal d'en vell que ell crida l'atenció. Uh-huh. Et parlo de la meva experiència.
Uh-huh. És un trastorn que està creixent per canvis culturals o que el percentatge de nens que ho pateixen es manté estàndard i es manté sempre igual?
Jo diria que el que està succeint és que s'està detectant i s'està diagnosticant més. Uh-huh. Abans aquests nens doncs passaven o bé per nens, diguéssim, poc treballadors o vagos, o els tontos de la classe, parlant així en llenguatge col·loquial, o bé també passaven pels típics despistats. Com molt bé ha dit la meva companya, hi ha dos tipus de TDAH i m'agradaria puntualitzar que moltes nenes TDAH tenen la sintomatologia de desatenció i moltes nenes, moltíssimes nenes, han passat sense diagnosticar perquè tenen les característiques de despiste, d'estar en els núvols. I com normalment aquests nens i aquestes nenes no donen feina a l'aula, és a dir, que passen desapercebudes, doncs per això moltes vegades doncs no se les diagnostica. I avui dia ja estem més sensibles, sobretot els mestres i els pediatres estan més sensibilitzats amb aquest trastorn i aleshores normalment ja es diagnostica amb més rapidesa.
Però no, això no vol dir que cada cop hi hagi més nens que ho tinguin, sinó que cada cop es diagnostica amb més nens.
Penso que bueno, pot haver una mica de cada, però el diagnòstic, vull dir, s'estan diagnosticant, pensa que si s'està dient que cada cop el tant percent està augmentant, també és perquè s'està diagnosticant amb una proporció més alta. M'agradaria puntualitzar un tema que ha comentat abans el papà i la Gemma, el David, sobre la medicació. Moltes vegades, jo sóc psicòloga, no sóc psiquiatra, però em trobo que moltes vegades hi ha una mica de resistència a donar la medicació als nens. Per la nostra experiència, sí que és cert que hi ha nens que en un principi no es plantegen donar la medicació i comencem a treballar a nivell de psicoteràpia, però en altres casos veiem que és necessària i veiem una mica de resistència. I el que sí que és cert que sempre es pot provar, i en el cas de que no funcioni sempre es pot retirar, però que el nen té dret a gaudir d'un tractament complet, perquè de vegades, si no és així, no avancem, perquè els tractaments pedagògics o els tractaments psicològics no avancen perquè el nen té grans dificultats per mantenir l'atenció.
Aquest és un trastorn que afecta només els nens o quan es converteixen en adults, adolescents adults, el mantenen?
És per tota la vida, aquest trastorn.
Sí, el que passa que hi ha molts adolescents adults que aprenen o adquireixen estratègies per passar el dia a dia, no? Però bueno, és un trastorn que continua tota la vida. Sí.
A qui afecta, bàsicament? Els nens de quines edats? I em sembla que afecta més els nens que les nenes, no? Quin és el perfil de nen doncs, que li afecta més aquest trastorn de dèficit d'atenció?
Per 4 nens hi ha una nena que tenen aquest trastorn. Llavors afecta molt més els nens, de fet. No?
I de quines edats, aproximadament, o quan es manifesta?
Bé, es manifesta, ja comença a manifestar-se, bueno, ell, el David t'ho podrà dir millor, però comença a manifestar-se, doncs, bueno, hi ha l'etapa preescolar, no? Quan, si el nen és molt mogut i no para, i t'interromp, quan comencen a parlar, que no et deixen parlar, que t'interrompen contínuament, que no escolten, que contesten fins i tot abans de sentir la pregunta, clar, doncs això, sobretot els nanos que tenen hiperactivitat, no? Després, els nanos que no manifesten hiperactivitat, sinó que només és dèficit d'atenció, poder comencem a notar-ho quan comencen l'etapa escolar, que es manifesta en un trastorn d'aprenentatge. No?
David, des que li van diagnosticar al teu fill aquest trastorn de dèficit d'atenció i heu intentat posar remei, primer amb medicació i ara simplement, doncs, m'imagino que amb teràpia, has notat una millora de la seva qualitat de vida i també de la teva?
No, una evolució, no sé si és una millora. Evidentment va creixent i va adquirint recursos al llarg del temps, però no podria dir-te. A ell li van diagnosticar en el jardí d'infància i era un dèficit d'atenció en aquell moment, no era hiperactivitat. Ja ens van dir que tenia un dèficit d'atenció i per tant poséssim recursos, vam anar a la Generalitat i ens van orientar, van posar psicòlegs, va tenir ajuda. I sí, una miqueta recuperant el fil de la medicació, no l'hem medicat mai en aquest sentit nosaltres, per el que et deia. Jo com a pare estaria disposat a el que fos, el que passa que dos professionals, en aquest cas dos psicòlogues, em van dir que no. Però no per una qüestió arbitrària, m'imagino, sinó perquè ens van dir tot i van consultar-ho, que miréssim els efectes secundaris que tenia aquesta medicació. És una medicació que té uns efectes secundaris que no podem deixar de tenir presents i que per tant s'ha de mirar bé i compensar si realment val la pena que la persona estigui més atenta, per dir-ho d'una manera, respecte als efectes secundaris. Evidentment hi ha mètodes inocues com el Reasoft o coses que sí que estaries disposat a provar si sapiguessis que no té efectes secundaris per la criatura. Quan tens aquests dubtes li preguntes als professionals si són ells els que te recomanen. Jo amb dos psicòlogues m'han dit que no, doncs per tant em mereixen tota la garantia del món de dir, ostres, no és una qüestió dels pares, és una qüestió de dir, bueno, que hi hagi un criteri unificat en aquest sentit que et doni unes certes garanties.
La Sandra, digues Sandra, Sandra és logopeda precisament d'aquesta empresa, Reasoft, i em sembla doncs, que és responsable d'aquesta empresa d'alguns programes informàtics que poden ajudar a la concentració dels nens que pateixen aquest trastorn, no?
Sí, bé.
Quins avenços han fet en aquest camp?
Bé, nosaltres som una empresa pionera aquí a Espanya, de fet, i apostem per les noves tecnologies com a complement dels tractaments tradicionals. Nosaltres fins ara havíem estat molt immersos en el tema de la dislèxia, amb uns programes per dislèctics, i el que passa que bueno, fa un temps ens van trucar de Suècia, ens van dir que tenien un programa que havien fet per nens amb TDAH i que funcionava molt bé per aquests nanos, estava demostrat, els nanos doncs milloraven, no? La cosa és que aquest programa treballa el que es diu memòria operativa o de treball, que és la funció bàsica que necessitem per realitzar una sèrie de capacitats mentals, com llegir, calcular, doncs, tot el que siguin problemes matemàtics i tot això, no? Llavors ens permet, aquesta memòria ens permet retenir una informació limitada de, una informació limitada durant un curt espai de temps, no? Llavors, com aquests nanos són nanos molt, doncs això, molt despistats, que s'obliden molt de... Doncs, per exemple, una cosa tan bàsica com apuntar els deures a l'agenda, no?, per fer-los el dia següent, doncs no ho apunten, per tant el dia següent no ho porten. Llavors està demostrat que treballant aquesta memòria, doncs els nanos milloren i milloren molt bé el seu rendiment visual i auditiu. I, bueno, en això estem, no? Introduint el programa al mercat i apostant per les noves tecnologies. Estem amb molta il·lusió apostant per aquestes noves tecnologies com un complement a tot el tractament global, diguéssim, que és molt important, segueix sent molt important, no?
M'imagino que aquest trastorn de dèficit d'atenció afecta de manera severa el procés d'aprenentatge, no? L'aprenentatge educatiu dels nens, doncs, perquè, evidentment, no van a la mateixa velocitat que els altres companys que no el pateixen.
Exacte.
Fins a quin punt afecta?
A veure, afecta fins al punt de que, com a criteri diagnòstic, tenim el que és el fracàs escolar. És a dir, per diagnosticar el TDA té que hi haver un fracàs escolar. Aquest nen no ha de treure bones notes, sinó que hi suspendre i anar endarrerit. Es veu bastant quan comencen a treballar el que és el tema de la lectoescriptura, aprendre a llegir i a escriure, però també comencem quan comencen a... els anunciats escrits a l'hora de fer exàmens, a l'hora de fer poemes, aquests anunciats escrits que no acaben d'entendre perquè llegeixen molt per sobre o perquè, com que ja van endarrerits amb el tema de la lectura, doncs ja no ho entenen, ja no saben què posar en aquest examen, i aquí és quan comença el fracàs escolar, perquè no poden atendre. Uh-huh. Ja quan ja són més grans, ja, doncs ja tenim, quan han d'estudiar uns socials, un medi, tot un tema... doncs treure l'aire important, clar, ja es perden totalment.
Aquest és un trastorn que afecta un 5-10% aproximadament dels nens i nenes del nostre país. S'investiga prou en aquest camp per trobar-hi una solució a nivell farmacològic, a nivell de teràpies?
Bueno, van sortint estudis, no? Gent que realment estudia sobre això i intenta trobar no la solució, sinó... solucions, i bueno, com ha dit abans la meva companya, doncs, bueno, es tracta de fer un tractament global, no?, que inclogui doncs tot, i sí que s'estudia, doncs, per trobar millors medicaments que no tinguin tants efectes secundaris, i bueno, es van fent avanços en el camp neurobiològic també, per veure com funciona realment el cervell, no?, perquè el cervell és el gran desconegut, de fet.
És possible que en un futur s'arregli amb un medicament?
Sí, pot ser possible.
I bueno, que sigui, doncs, una malaltia més i que simplement prenent una pastilla, doncs, es posi solució al problema, o de moment això és ciència-ficció?
Una miqueta de ciència-ficció, sí, perquè pensa que tot és un aprenentatge, és a dir, és com ha dit la Marta, no?
La Sandra.
Perdona. Quan ja som adults, pues agafem les nostres estratègies, tenim la nostra PDA o els nostres post-its o... Uh-huh. I vas agafant les estratègies, però quan ets petit, a l'hora d'aprendre i agafar els aprenentatges, doncs sí que hi ha aquesta medicació que et pot ajudar, que té uns efectes secundaris, sí que és veritat, però també hi ha totes les estratègies que, com a tots els altres nens, vas aprenent. Uh-huh. Els altres nens també van aprenent.
Hi ha graus?
Sí, hi ha graus.
Com es divideix? Suposo que hi ha graus de més sever, doncs a més suau, no?
Sí, però no hi ha una escala,
no, una escala
tipificada de molt greu, això no hi ha. Sí que hi ha els subtipus de només és inatent, només és hiperactiu, o és inatent i hiperactiu. Això sí que està tipificat, però els graus no, els graus els veus, és més qualitatiu. De dir, bueno, aquest nen sí que té un dèficit d'atenció, però bueno, treballant amb ell podem treballar bé, o aquest nen té dèficit d'atenció i és hiperactiu, costa molt centrar l'atenció... Clar.
També dependrà dels recursos externs que tinguem. Si la família està ben estructurada, si treballem en coordinació amb l'escola, si aquest nen rep un tractament psicològic, emocional i reeducatiu, doncs tot això fa que el nen funcioni molt millor i la sintomatologia es presenti a més baixa intensitat, i a la inversa, no? Si no es treballa en conjunt, o si tenim uns pares, com el cas que deia el David, no? De que es pot estar poc pel nen, etc., doncs aleshores la sintomatologia doncs, es manifestarà amb més intensitat.
Jo penso que és bàsic que tothom que està al voltant del nen entengui el que li passa i la seva problemàtica i per què funciona així, per què reacciona així. És molt important que el mestre, els pares, llavors, si és un entorn comprensiu amb el trastorn del nen, és més fàcil que el nen doncs, tiri endavant i accepti, diguem-ho així, millors tractaments
Això que diu Sandra és molt important perquè fins i tot avui en dia encara hi ha persones que dubten de l'existència d'aquest trastorn i aquest trastorn existeix i el que tenim que tenir molt clar és que quan el nen fa sorollets a l'aula o quan empaita el nen a la filera no ho fa perquè vol fer-ho, no? Ho fa perquè no pot evitar-ho, perquè és molt impulsiu, perquè és poc reflexiu, etc. I aleshores si nosaltres entenem per què ho fa el nen, perquè té un trastorn, perquè té una dificultat, perquè és algo neurobiològic que no ho fa a propòsit, aleshores també el que farem és entendre'l i poder ajudar-lo i també sobretot el tema de desculpabilitzar, perquè moltes vegades ens trobem amb pares que han intentat ajudar el fill, educar-lo de la millor manera possible i no obtenen resultats, ja venen amb un sentiment de culpa molt gran, al igual que els mestres. Els mestres intenten, treballen els mateixos recursos i les mateixes estratègies que utilitzen per altres nens i veuen que no se'n surten. Aleshores, a partir del diagnòstic es produeix una desculpabilització que el que ajuda és acceptar i a intentar canviar estratègies i a una miqueta a motivar un altre cop aquests pares, aquests mestres per buscar solucions i per ajudar el nen.
David, jo no sé si tu com a pare també has hagut doncs, de necessitar ajuda externa, m'imagino de professionals, i si hi ha pares que fan teràpia també doncs, per poder gestionar aquest trastorn que tenen els seus fills.
Em consta que sí. Que hi ha pares, en el nostre cas no, perquè en certa manera ja, més o menys el tema estic una miqueta relacionat per qüestions professionals i el pec de prop, no? I estic documentat, però penso que té que ser necessari. En el cas que li preguntaves amb ell abans, en què li afecta? Doncs el meu va repetir primer, està segon, va al camí de repetir segon, properament complirà 9 anys, encara no sap llegir, no sap escriure, evidentment, clar que li dificulta, ell té una vida més difícil, per dir-ho d'alguna manera.
I a l'entorn familiar, suposo que us heu hagut de documentar tots, m'imagino, no només els pares, sinó també familiars més propers, i adaptar el vostre comportament, no?
Sí, és inevitable. Tendeixes a documentar-te perquè tens un problema que intentes buscar informació, sigui internet o sigui el que sigui, encara que no és la millor informació, no és informació que sigui científica, però sí que ho fas i intentes doncs, per almenys dir-li a la família doncs, que una miqueta, com deies, que es produeixi una acceptació, perquè a través de l'acceptació sembla com si tot fluís amb més naturalitat i no està aquesta rigidesa de veure què passarà.
Com es pot ajudar amb aquests nens doncs, perquè puguin conviure amb aquest trastorn i que quan passin al món de l'adolescència i al món adult, doncs, sigui minvat, no? Doncs que aquest trastorn quasi no es noti i puguin conviure amb ell amb normalitat. Com s'ha de fer? Com es pot ajudar?
Bueno, sí, nosaltres ho enfoquem en dos tipus de teràpia. Una és la teràpia més emocional, perquè no ho hem parlat, però clar, som nens que sempre estan castigats, que no tenen cap èxit acadèmic, sempre se'ls està renyant. Això a nivell d'autoestima, tenen l'autoestima molt baixa i això s'ha d'anar pujant, no? Si primer faríem una teràpia més emocional, d'autoacceptació, de, bueno, em costa a vegades, però amb d'altres coses pues en trec èxit i per pujar l'autoestima. I una altra seria més la teràpia reeducativa, que és a ensenyar-li aquestes estratègies a nivell d'atenció i a nivell d'organització i de que aprengui a ser més autònom, no? I l'altra seria més una teràpia, més unes pautes psicoeducatives, tant pels pares com pels mestres.
I ja per acabar, si ens escolta algun pare o algun familiar que creu que un dels seus parents o fill pot tenir aquest trastorn de dèficit d'atenció, on s'hi pot dirigir? O si també ja li han diagnosticat, on es pot dirigir per demanar ajuda o perquè demanar orientació?
En principi ho pot comentar en el seu pediatre i el pediatre realitzarà la derivació, que normalment és pues, amb un neuròleg o amb un psicòleg clínic, i si no, pot adreçar-se directament a un centre de psicologia clínica. No sé si esteu d'acord.
David, algun consell pels pares que ens estiguin escoltant i que puguin tenir algun fill amb aquest trastorn?
Bàsicament, doncs dic que ho acceptin i que s'entreguin el màxim possible, perquè realment qui és important és el nen, no són els pares, i per tant, molt d'amor i molt de carinyo, molt d'acceptació i acompanyament, no puc dir res més.
Doncs Sandra López, David Berruezo, Mercè Soler i Gemma Virgili, gràcies per venir avui al Ciutat Oberta i explicar-nos doncs, aquest trastorn que afecta més nens del que puguin pensar, no? Un 5-10%, havíem comentat?
Sí. Exacte.
Doncs gràcies per venir avui al programa i que passin molt bon dia.
Gràcies.
Adéu.
Adéu. Adéu.